la xarxa de comunicació local.
Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts una setmana més al teu programa de jazz preferit. Tenim per endavant 60 minuts de ràdio que els aprofitarem per fer un repàs el més extensiu possible a un dels grans estàndards de la nostra música. És un exercici que van començar fa un parell de temporades i que, donat els inputs que ens arriben de molts de vosaltres, hem decidit continuar amb aquesta fórmula. A cada programa prenem un tema dels que es consideren indispensables i, en funció de la nostra discoteca, us l'oferim en diferents versions de grans instrumentistes ordenades cronològicament, començant per la més antiga i finalitzant amb la més actual. Doncs bé, el tema que hem triat avui com a fil conductor és un tema que va representar un abans i un després en l'evolució del jazz. Estic parlant del famós Confirmation, el tema escrit per Charlie Parker, que es va estrenar oficialment en el club Williamsburg a la ciutat de Los Angeles l'any 1945, tot i que avui s'ha imposat la tesi que Charlie Parker va escriure el tema al voltant de 5 anys abans, quan era membre del grup del pianista Jay Mahjong. Doncs bé, el primer registre fonogràfic del que es té coneixement és el que va realitzar el trompetista Dizzy Gillespie en formació de sextet. Corria l'any 1946. I haurem d'esperar fins l'any 1953, concretament en el mes de juliol, per trobar-nos amb el primer enregistrament protagonitzada pel propi Charlie Parker. Un tema, com abans apuntava, que a banda d'una ràpida melodia conté una progressió d'acords canviants que van establir un patró per tot l'estil bebop. Doncs bé, si us sembla, començarem el repàs amb l'enregistrament del que abans parlava, el del senyor Dizzy Gillespie.
Thank you.
Doncs bé, tal com dèiem, l'any 1946, pel segell discogràfic Dial i en un vell disc de 10 polsades a 78 revolucions per minut, Dizzy Gillespie i el seu grup van enregistrar aquest Confirmation que tot just acabem d'escoltar. Dizzy Gillespie, trompeta i líder, Al Haig, piano, Mill Jackson, al vibràfon, Ray Brown, contrabaix, Stan Lewy, a la bateria i Lucky Thompson al saxo tenor. Doncs bé, avançarem un any ara per retrobar-nos de nou amb Dizzy Gillespie, però una cosa en aquesta ocasió acompanyat pel propi Charlie Parker, d'un disc publicat amb el títol de This Bird at Carnegie Hall, enregistrat en viu en aquest teatre el 29 de setembre de l'any 1947. Anem a escoltar la seva lectura. Dizzy Gillespie i Charlie Parker, dos dels grans noms imprescindibles, inevitables, quan parlem del bebop. Thank you. Doncs bé, ja sentim els aplaudiments des del Carnegie Hall de New York, Dizzy Gillespie a la trompeta, Charlie Parker al saxo alt, John Lewis al piano, Al Mockingbird al contrabaix i John Harris a la bateria. Han estat els músics que ens han deixat aquesta estimulant versió, que s'ha de tenir en compte que es va enregistrar l'any 1947 i en directe. Considero que el so és suficientment correcte. Doncs bé, i ara anem a fer un salt considerable, perquè de 1947 saltarem fins a l'any 1958, quan el saxofonista Clifford Jordan i pel segell Blue Note edita un LP amb el títol de Cliff Craft. L'àlbum es va enregistrar en els estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder a la població de Hackensack, a l'estat de New Jersey, el 10 de novembre de l'any 1957. Clifford Laconia Jordan va ser un músic que va néixer a la ciutat de Chicago el 2 de setembre de l'any 1931 i que ens va deixar la de New York el 27 de març de l'any 1993. Músic amb més de 35 treballs discogràfics com a líder, a banda d'un gran nombre de col·laboracions. Però, malgrat això, parlo a títol personal, incomprensiblement infravalorat. En qualsevol cas, ara tindrem l'oportunitat d'escoltar-lo. Clifford Jordan. Thank you. Doncs bé, hem escoltat el senyor Clifford Jordan, el saxo tenor i líder en aquesta sessió, amb Art Framer, el fliscorni o a la trompeta en funció del tema, Sonny Clark al piano, George Tucker al contrabaix i Louis Hayes a la bateria. Bé, i d'un saxofonista tenor, parlo de Clifford Jordan, a un saxofonista contralt, parlo de Sonny Stitt. Un gran d'aquest instrument, perquè a banda de l'alt tocava i molt bé el tenor i el baríton. Va ser en el seu moment considerat com un clon del propi Charlie Parker i el seu seguidor més fidel, fins al punt que en ocasions resulta difícil distingir l'un de l'altre. Probablement per aquest mimetisme, Sonny Stitt va començar a fer servir el saxo tenor, sense que això impliqués ni en cap cas l'abandó del saxo alt. Era tanta la devoció per Charlie Parker que l'any 1963 enregistra un LP amb l'inequívoc títol de Stitt Played Bird. Ja sabeu, com si més no així us ho dic, que Charlie Parker se'l coneixia amb el sobrenom de Bird, d'ocell. El disc és un homenatge sincer i sentit al gran mestre. El disc es va enregistrar el dia 29 de gener de l'any 1963 als Estudis Atlantic a la ciutat de New York, tot i que no es va publicar fins l'any 1964, un any després. Doncs bé, disposem-nos a escoltar el gran Sonny Stitt, en aquest cas, evidentment, el saxo alt. Thank you. Doncs bé, hem escoltat el senyor Sonny Stitt al saxo alt, acompanyat de John Lewis al piano, Jim Hall a la guitarra, Richard Davis al contrabaix i Connie Kay a la bateria. I continuem amb el nostre repàs. D'un saxofonista alt a un pianista, millor dit, a dos pianistes, i dos dels més prolífics i populars de la història. Estic parlant de John Lewis i de Hank Jones. John Lewis, compositor, arranjador, però sobretot per ser conegut per ser un dels fundadors d'un grup fonamental en la història del jazz. Estic referint-me al Modern Jazz Quartet. Hank Jones, pianista eclèctic, que va transitar per tots els estils, des del swing, passant pel bop i el hard bop, anteriors a el que anomenem vanguarda. Ambdós, l'any 1979, enregistren un àlbum titulat An Evening with Two Grand Pianos en els estudis de la RCA a New York. L'àlbum es va enregistrar els dies 25 i 26 de gener i els dies 8 i 9 de febrer de l'any 1979. Doncs escoltem la seva versió d'aquest Confirmation, el tema al que avui estem dedicant al programa.
Thank you.
Doncs bé, ja escolteu, dos grans del piano en una actuació en directe i els forts aplaudiments que el públic assistent els va oferir. John Lewis i Hank Jones, o Hank Jones i John Lewis, que pel cas doncs és el mateix, el resultat és el mateix. I avancem en el temps ara per aturar-nos en l'any 1992, quan el trompetista i fliscornista Red Rooney, dos anys abans de la seva mort, que es va produir concretament el 27 de maig de 1994 a Boynton Beach, estat de Florida, enregistra un àlbum amb el títol de Teen and Now. Ho fa amb el segell Chesky Records i en els estudis BMG Studi B a la ciutat de New York els dies 13 i 14 de maig de l'any 1992. Doncs bé, amb arranjaments del senyor Bob Belden, va incloure en aquest disc aquesta versió. Thank you. Doncs bé, ells han estat Red Ronnie, el Flugelhorn i el líder d'aquest enregistrament, acompanyat per Gary Deal al piano, Jay Anderson al contrabaix, Jimmy Madison a la bateria i Chris Potter al saxo tenor o alt en funció del tema. I tot seguit, doncs ara farem un salt important en el temps per aturar-nos l'any 2009 i assistir en viu i en directe a l'actuació que el trio del pianista nord-americà Ethan Iverson ofereix en el Club Smalls a New York, un trio molt popular arrel de ser el creador i el líder d'un altre trio, el The Bad Blues, amb el baixista Red Anderson i el bateria David King. Aquest concert, com he dit, en el Club Smal es va enregistrar i posteriorment es va llançar al mercat amb el títol de Live at the Smalls. Situem-nos, doncs, el dia 17 de novembre de l'any 2009 i escoltem la seva versió d'aquest Confirmation. Thank you. Doncs bé, hem escoltat el trio del pianista Ethan Iverson en el Club Smalls de la ciutat de New York, un enregistrament doncs, realitzat en directe amb Ethan Iverson al piano, Ben Street al contrabaix i Albert Tutti Head a la bateria. Bé, i pràcticament finalitzarem amb la versió d'un clarinetista nord-americà de nom Richard Hawley. És un músic procedent del clàssic. Ell va ser durant 17 anys el principal clarinetista de la Cincinnati Symphony Orchestra, a banda d'exercir de professor en diferents escoles i universitats. Però per l'ocasió va fer una excepció i al front d'un típic trio de jazz ens va deixar aquesta versió que jo particularment la qualifico d'excel·lent. Això succeïa l'any 2016, així que escoltem el senyor Richard Hobley. Thank you. Doncs bé, amb aquesta versió del clarinetista Richard Hobley acabarem la nostra selecció d'avui, perquè hi un cop més el temps s'ha mostrat com el nostre pitjor enemic. Teníem previstes versions del pianista Paul Bley, del saxofonista Stan Getz i del també saxofonista Lou Donaldson, però no han capigut dins del temps que tenim concedit. Però bé, tot i així, penso que us hem ofert una selecció prou variada, àmplia en el temps i que segur haurà servit per fer-nos una idea de la transcendència d'aquest Confirmation que, com dèiem, Charlie Parker va composar l'any 1945. Abans del comiat final, recordar-vos que en el podcast de l'emissora podeu, si és del vostre interès, tornar a escoltar el programa i, com a alternativa, podeu escoltar-lo en els perfils de Facebook Mostra de Jazz de Sant Boi i Jazz Setmanal. Només cal que cliqueu a sobre i us connectarà directament amb el portal ivox.com, un portal que us podeu baixar des de qualsevol buscador i de forma absolutament gratuïta. I un cop l'heu baixat una vegada, doncs bé, ja el teniu per sempre i a més us podeu subscriure a fi i efecte de que cada vegada que hi hagi un nou episodi us avisarà. Doncs res més, gràcies, moltes gràcies per la vostra sintonia i en tot cas, com sempre, m'acomiado amb el meu habitual a reveure, amics. Bé, aquests segons que queden, doncs tornarem a escoltar la versió del gran Dizzy Gillespie.
Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.
Benvinguts i benvingudes a Partitura de Tarda, el vostre viatge musical entre somnis i llegendes. Avui tenim preparada una sessió especial dedicada a la fantasia romàntica on la música us farà volar la imaginació. Ens endinsarem primer en el món encantat de Félix Mendelssohn amb la seva obra completa El somni d'una nit d'estiu.